Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Programa de la primavera d'aquest any 2021 de l'Anem a la muntanya. Molt bona nit a tots, quan són les 9 i 2 minuts de la nit, ja veieu que estem en rigorós directe, com sempre, com fa molts anys, aquí a l'estudi d'Ona Codinenca, la teva emissora local favorita, la de Sant Feliu, també la única, però també la favorita, no hi ha cap mena de dubtes. Fins a les 3 quarts de 10 estem aquí, parlant de tota la informació relacionada amb les muntanyes, amb moltes més derivades, moltes més informacions. Ens podeu escoltar en directe, ens podeu escoltar amb les diferents reposicions que es fan al llarg de la setmana. També ens podeu escoltar a onacodinenca.cat si esteu a qualsevol lloc del món. I a podcast ens podeu escoltar molts i molts dies, els dies que vulgueu, d'aquí molts anys, que sapigueu que si ens esteu escoltant pel podcast, estem en plena pandèmia, eh? Ara, segurament, potser d'aquí 10 o 15 anys, si escolteu aquest programa no hi estarem. Doncs ara sí, estem en plena pandèmia, per això només estem 3 persones a l'estudi. Ara mateix tenim el Joan Font. Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
I també el Joan Montbrú, que està aquí a la meva esquerra, els dos estan a la meva esquerra. Com esteu, tot bé?
Tot bé, sí, home, però sí, fresquet aquests dies, eh?
Tot bé.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Moment.
La primavera ha començat amb força fresqueta, força fresqueta.
Sí, però, bueno,
això és la primavera, és una muntanya russa de temperatures, vull dir, és la...
Sí, tot són pujades i baixades.
La primavera és el típic temps de primavera. Uh-huh. I també tenim, no estudis, sinó la peixera, el que jo dic peixera, el Josep Vall. Josep, bona nit.
Molt bona nit a tothom.
Bé, també, tot bé?
Bé, molt bé, el que diu el Josep, molt pujades i baixades.
Sí, sí, una tècnica muntanya russa de temperatures... Joan, tenim l'editorial a punt?
Doncs sí, tenim l'editorial a punt. Avui parlarem d'una mica de la brutícia a les muntanyes i dels sorolls i aquestes coses. Farem un editorial estret del Vèrtex, de la revista Vèrtex.
Molt bé. Anem a fer l'editorial, que la Teresa ens ha dit que a les 9:20 hem de telefonar Oriol. Avui tenim l'Oriol Cardona. L'Oriol Cardona tenim a l'entrevista de la central del programa d'avui. I a les 9:20 en punt hem de telefonar, per tant... Si us plau, ja la sintonia de l'editorial.
Doncs bé, l'editorial d'avui porta per títol Utopia regressiva. I està escrit per l'Ester Sabadell, i com deia, està extret és un article de la revista Vèrtex. Escalar els mesos de aquests mesos a Mont-rebei ha estat un viatjar del temps. Absència de gent i absència de soroll. Però sóc també molt conscient que això no tornarà a passar. La massificació de la gent a la muntanya ha fet que racons com aquests semblin més civilitzats. Abans de la pandèmia escalàvem sentint sorolls de fons. Provenien del riu, del pont, de les escales i dels camins que ressegueixen el Congost. Molta gent gaudia del lloc, tant a peu com amb canoes, i ja formava part d'aquest paisatge. Un diumenge de fa setmanes, en canvi, vam gaudir de nou del silenci que ens va permetre escoltar la veu de Montrevei. Marxem a escalar per l'esport, però sobretot pel lloc, i la veu del lloc també forma part del paisatge. Els qui ja fa més de 20 anys que anem a la muntanya hem hagut d'adaptar-nos a la nova realitat. Cada cop som més que gaudim de la natura i per la força de les normes han de ser diferents. Tinguem la nova generació de muntanyens incívics i respectuosos amb el medi ambient, i això no és del tot just. És fàcil mirar endarrere i que tot ens sembli més bonic. Vivim en una utopia regressiva. Recordem allò que ens fa somriure i oblidem que en el temps passat nosaltres ens banyàvem als llacs del Pirineu, on ara està prohibit, arrencàvem flors només per jugar, baixàvem per la tartera del Pedraforca com si esquiéssim, cagàvem a peu de via deixant el paper una mica tapadet pensant que ho fèiem genial, tiràvem pells de plàtan amb l'excusa que estàvem alimentant els animals, vivaquejàvem on ara no es pot. Hem passat de ser 4 porcs a ser 100 porcs. Aquest és el gran problema. No hauríem d'anar donant lliçons als nous com si nosaltres fóssim millors. Volem que els llocs siguin com els recordem, però som molts més i inevitablement entre tots hem d'anar transformant el paisatge. Com més siguem, més normes necessitarem per conviure i més difícil serà entendre'ns. No és culpa dels qui han arribat últims. Ells no ho gaudeixen amb nostàlgia, no han percebut cap altra realitat que l'actual. Ells no tenen cap problema. El problema és d'aquells qui no s'adapten a les noves circumstàncies. Malgrat sigui cert que no veiem ni sentim el mateix paisatge, encara podem gaudir de tots els matisos, dels colors dels boscos i de les diferents textures de les roques de les nostres muntanyes, de les postes de sol i de les nits estrellades, de la poca contaminació ambiental, lumínica i acústica. Per sort, els Pirineus encara són un refugi dels qui volem escapar de les ciutats. Simplement, ara en som més i haurem de pensar com acabarà sent la nostàlgia i és una eina gaire útil per poder avançar. Però que bonic ha estat sentir, encara que hagi estat un instant, que la veu del Montrevei és tan salvatge com la recordava. Esther Sabadell. I us diré un parell de refranys que corresponen al mes de març. Quan el març trona, l'ametlla és bona. I un altre que diu, la lluna vella de març no marxa sense glaç.
Moltes gràcies, Joan, aquesta editorial, excepte la revista Vèrtex. I...
Sí, la revista Vèrtex, aquesta revista dels que tenim llicència, que ens l'envien cada 2 o 3 mesos, em sembla. Això.
Interessant, revista interessant. Jo la llegia a la biblioteca, ara com
sí,
que...
Sí, sí, està molt bé i té unes fotografies sensacionals.
Molt bé, doncs moltes gràcies. La setmana vinent una nova editorial. I ens anem a la cosa dimecres. On aneu avui,
hola,
Josep?
Bona nit.
Bona nit. On ens portes avui?
Avui anirem a sobre el poble d'Arbúcies a fer el turó i el castell de Montsoriu.
Montsoriu, molt bé, molt bé, molt maco, molt maco. L'he vist, no hi he estat, l'he vist des de lluny. Ens anem cap al castell de Montsoriu.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Una setmana més, a la falla del dimecres, us passo una redacció de les seves sortides. Tal com hem dit, anirem al Turó i al Castell de Montsoriu. El Castell de Montsoriu és un dels palaus gòtics més ben conservats del Principat i, sens dubte, és un dels recintes medievals més importants i imponents. Un dels seus encants és que senyoreja un turó de 633 metres al peu del Montseny i a tocar de les Guilleries, enmig d'una natura desbordant. Hem pres com a punt inicial de la caminada un lloc al costat de la carretera que va d'Arbúcies a Hostalric, que hi ha un abocador clausurat i amb molt bon espai per aparcar. Per començar, hem de desfer un centenar de metres pel marge de la pròpia carretera, fins a trobar un camí que queda just sota una casa coneguda com el Foguer. Deixem la casa enrere i ens endinsem en el bosc, a mesura que anem guanyant metres d'alçada. De seguida passem rodejant una altra masia en no massa bon estat, és el Verdaguer. Per pista seguim guanyant metres, fins que en un revolt agafem un corriol mig amagat que s'endins al bosc i que durant tot el recorregut té molta presència d'alzines sureres. El camí no és gens evident, així que és bo deixar-se guiar pel trac. Després d'uns metres, pel mig del sotabosc, pel que sembla ser una torrentera, anem a petar a una altra pista, que la seguim per l'esquerra. Més endavant, passem a tocar d'una antiga masia, ara en runes. És el Morer del Bosc, mig derruïda i rodejada de malesa. Poc després arribem a una creïlla de camins, provinents alguns de Breda, on ja comencem a veure els cartells del PRC-201 que ens durà fins a dalt al Castell de Montsoriu. A partir d'aquí, només el darrer tram és una mica dur. Remuntem per una canal entre pedres i arribem a la pròpia muralla. Tenim davant nostra l'imponent Castell de Montsoriu. Ens rodegem un tros per la seva dreta, fins a arribar a una plana i seguim un centenar de metres i arribem a una antiga torreta en runes anomenada la Torre de les Bruixes. Des d'aquesta banda es divisa tota la vall d'Arbúcies i part de les Guilleries. Desfem aquest petit espai i seguim rodejant el castell fins a l'altra banda. Aquí les vistes se'ns obren totes cap al Montseny, amb les Agudes i el Turó de l'Home, ben imponents. Davant nostre, i més a l'est, la selva, el Vallès Oriental i el Maresme fins al mar. El descens el comencem per la banda contrària a la pujada. Prenem un corriol estret i amb forta baixada inicial que passa pel mig del bosc i que ens porta a creuar una carretera i entrar a una pista que surt a l'altra banda. Anem travessant boscos ombrívols i ens apropem a la masia habitada de Cal Brugí i la rodegem. De camí tornem a passar un altre cop davant del Foguer i d'aquí, ja de seguida, arribem al punt d'inici de la ruta. Ha estat un recorregut de 11 quilòmetres, 0,60 metres, un temps de caminar de 3 hores 45, un temps total de 4 hores 11, amb un ascens acumulat de 486 metres. Varen participar d'aquesta sortida 6 membres de la colla: en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, na Pilar Guerrero, en Pere Castellví, na Teresa Flaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies, Josep. La setmana vinent, una nova excursió amb la colla del dimecres.
Excursió molt interessant.
Molt interessant, sí, és molt bonic, aquest castell, és molt bonic.
Un castell preciós.
Està força reformat,
però encara li queda molt, diguéssim, no? Hi hauria molta feina.
Hi ha feina.
Però vaja, és espectacular, perquè és alt.
És immens.
Les parets enormes, sí.
Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent una nova excursió de la colla el dimecres.
La propera setmana.
I ara passem a... Avui tenim llegendes.
Sí, farem una llegenda curteta, perquè ahir 20 s'ha de contactar amb l'entrevistat. I passarem una llegenda d'aquestes que ens explica l'Albert Estengre i que estan tretes del diari VilaWeb. I el títol de la llegenda o del conte és No voler creure que hi ha bruixes. Quan vulgui, Josep.
Hi ha gent que diu que tot el que té nom és perquè existeix. Hi ha gent que diu que el dimoni i les bruixes existeixen per descomptat i que val més no anomenar-les perquè només anomenant-los, tant l'un com les altres, se t'apareixen. De manera que vigileu. És clar que hi ha gent que diu que això no existeix, que és mentida, que tot plegat són invents i són només paraules, tant la bruixa com el dimoni. I això és el que li va passar amb un que, parlant amb un altre, que hi creia, en les bruixes i en el dimoni, doncs parlant amb l'altre anava cridant en el mig del bosc que no existeixen, que han de venir les bruixes i el dimoni, no existeixen, són paraules buides. I de cop i volta, després d'una bona estona d'estar-ne parlant, va venir-ne un eixam. Un eixam de bruixes que se li va plantar al davant d'ell. L'altre es va tirar enrere. Les bruixes a l'altre no li varen fer res, però en aquell que anava dient que les bruixes no existien, vet aquí, vet aquí, vet aquí, vet aquí, que el varen estocinar. I quan varen acabar deixant-lo mig mort allà a terra, li varen dir, i ara no ens anomenis més i no diguis a ningú que existim, que ja ens va bé que tothom pensi el que pensa. I d'ençà d'aquell fet... D'ençà d'aquell fet, quan algú de cop i volta es troba de sobte que allò que ell pensava que era mentida, doncs resulta que era veritat, se li diu, mira, és com aquell que no va voler creure que hi havia bruixes. Vosaltres us les creieu, les bruixes?
L'entrevista de la setmana.
I després d'aquest conte explicat per l'Estenga, fem un canvi de terç. Ja estem a l'entrevista central del programa d'avui. Avui tenim a Oriol Cardona, ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Però, com sempre, el Pep Sanz, que també ja el tenim aquí a l'estudi de la Codinenca, ens farà una petita presentació d'Oriol. Bona nit, Pep. Què tal?
Bona nit, Pep.
Tot bé?
Sí. Va de Peps avui, eh?
Sí.
Tot bé, molt bé. La veritat és que aquest aire que ens han deixat agafar ha anat bastant bé. Ha anat bastant bé. Ara intentem que tothom per això prengui precaucions igualment, que això vol que ens deixin obrir la porta, no vol dir que...
Jo vaig a un restaurant a dinar dissabte i un diumenge i he de dir que els dos que vaig anar molt bé, superdistància, tothom amb mascareta, vull dir que molt bé, les normes. Jo tenia l'altra taula superlluny, vull dir que molt bé. No sé altres jocs poder no, però on vaig anar jo, perfecte.
Sí, bueno, això és un tema que ja parlarem en un altre moment.
Sí, anem a entrevistar-lo jo.
Cinturia, sisplau. Bé, Bé, doncs, bona nit a tothom. Com deia el Pep, farem una petita presentació. Avui ens acompanya Oriol Cardona, un corredor i esquiador de muntanya que crec que ja podem dir que és un dels millors corredors del món. Entre el seu palmarès hi té el subcampionat del món de Sky Running el 2019 i medalla de bronze als campionats del món d'Argentina. L'any 2020 va fer sisè a la Golden Trail Championship i aquest any 2021 ha començat molt bé perquè ha guanyat la Copa del Món de Flaine, a França. Bona nit, Oriol.
Hola, molt bones, bona nit.
Com estàs?
Molt bé,
sí?
Molt bé.
Aquí perfecte.
Aquí entrenant.
Sí, ah, perfecte. Home, això... No sé si tu que estàs a la Cerdanya entrenant hi has notat molt aquest cap de setmana.
De més gent, vols dir?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, hi havia més moviment, hi havia més moviment, sí, sí.
S'ha notat l'augment, eh?
Ha pujat gent a Cerdanya.
Tot i així, tu veies aquest moviment de gent? La gent es comportava? Has notat algun...
Bueno, jo al final entreno a la muntanya i allà és fàcil mantenir distància de seguretat i precaucions.
I
no he anat a centres comercials, ni digues, ni restaurants, per tant no sabria dir-te.
No, no, bueno, em referia si a la muntanya també hi ha hagut molta gent que ha anat esquiant, no, en aquest sentit, potser sí que... Hi ha molt ambient.
Sí, 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 ja hem trobat gent, sí, sí. Sí, però crec que es respecten en general les mesures.
Sí, jo crec que també. Bé, comencem la pregunta, la primera que et faré, per això serà una mica de com vas començar en aquest món, una mica aquest món de les curses de muntanya i l'esquí de muntanya. Com vas començar?
Bé, tant en el món de la competició com en el món de la muntanya hi vaig entrar a través de la meva família. Els meus pares i el meu germà gran, des de... Els meus pares, sobretot, sempre han fet muntanya i són els que ens han inculcat doncs, una mica els valors de l'esport i de fer esports així a l'aire lliure, a la natura. I suposo que tenia 14 anys quan vaig entrar al centre de tecnificació d'esquí de muntanya i va ser quan vaig començar a competir amb esquís en sèrio. I en quant al trail running ha sigut més recent, fa cosa de 3 anys que m'hi he dedicat més seriosament.
Així que ja et ve de família, eh? Això del món d'aquest esport.
Sí, de fet el meu pare, en Joan Cardona, corria, ha fet molt d'alpinisme, ha fet també esquí de muntanya, ha fet una mica de tot, i és el que ens ha portat per aquest camí.
Llavors, ara comentaves que sí que esquí de muntanya ja fa temps que hi competeixes, però del trail running fa pràcticament 3 anys que hi ets i has tingut... palmarès, no? I has pogut guanyar competicions i tot.
Sí, sí, la veritat és que vinguent de l'esquí de muntanya, que és un esport doncs, molt sacrificat i molt dur, em vaig ficar a córrer així una mica com un hobby, com per fer alguna durant l'estiu, per mantenir la forma, i vaig començar a competir a Cegama fa 3 anys i se'm va donar molt bé, vaig ser, penso, 5è, i va ser allà on va començar tot. D'allà vaig anar fent el circuit aquest de la Golden Trail Series, vaig fer altres curses de skyrunning i va ser una mica l'inici de mi en el món de les curses per muntanya.
Tu pensaves que tan ràpid se't donaria tan bé aquest esport?
No m'ho pensava, perquè de fet ja havia estat corrent altres anys i tampoc despuntava massa. Va ser cosa de fa 3 anys que em va donar una cursa, suposo que em vaig creure que podia estar allà davant i bé, a cada cursa doncs hi anava. Com que tampoc m'hi jugava res, com que tampoc era ni és, bueno, ni era i ara comença a ser-ho, però no era el meu esport principal, perquè jo m'estava entrenant per l'hivern i m'agafava una mica com un joc i suposo que va ser un dels factors que em va ajudar doncs, a treure resultats.
Quins van ser els primers campionats que vas fer durant aquesta primera temporada que t'hi vas dedicar plenament, diguéssim?
El primer any vaig centrar-me fent el circuit aquest de les Golden Trail Series, que és un circuit que fa Salomon, que comença amb Cegama, hi ha diverses curses, vaig anar a córrer a Amèrica, a la Pikes Peak, que vaig fer segon, que em vaig haver d'entrar amb alçada, perquè és una cursa que es fa a 4.000 metres. Llavors vaig córrer a Glencoe, a Escòcia.
Sí.
Vaig fer diverses curses, i la final es va fer a Sud-àfrica, i allà em penso que vaig fer tercer, i bé, del circuit vaig quedar molt, molt ben posicionat, que això de cara a l'any següent sí que em va començar a donar, suposo, una mica de nom, I el segon any de curses, o sigui, em vaig centrar en un altre circuit, les Sky Running World Series, i també vaig fer, no sé si eren 5-6 curses d'aquest circuit, i la gran final a Limone.
Uh-huh. Bueno, déu-n'hi-do, eh? Estàs molt bé. És normal, sent un corredor tan jove, ja ha estat tan per davant? O realment això és indiferent?
Jo crec que sí. Jo crec que hi ha molts més... O sigui, hi ha corredors més joves que jo que estan allà davant. De fet, molts esquiadors de muntanya que s'han ficat a córrer ho estan petant, com el suís Rémy Bonnet, l'italià Davide Magnini, en Nadir Maguet, són gent que venen de l'esquí, també s'han ficat a córrer i estan allà davant, i tenen tots la meva edat i fins i tot més joves. I aquí a Catalunya també tenim en Jan, que és bastant més jove que jo i està allà davant també, per tant, no crec que sigui raro. Poder sí que és raro en el cas de les ultres, que sí. Poder hi ha gent més gran, amb més quilòmetres a les cames, però en quant a curses curtes jo crec que és bastant normal.
Hi ha molt nivell, pel que m'estàs dient, hi ha molt nivell.
Sí, hi ha nivell, i cada cop més, i aviam si es pot aconseguir doncs, que ajuntar tot aquest nivell que hi ha tan diversificat en unes curses i ens puguem reunir tots allà.
Perquè, pel que dius, hi ha molts corredors d'esquí de muntanya que també s'estan passant a les curses de muntanya. Imagino que deus competir tant a l'esquí de muntanya com a les curses de muntanya, de vegades amb la mateixa gent, no?, una mica.
Sí, això m'ha passat i és un plaer trobar-te gent a l'hivern i a l'estiu que fan el mateix que tu. Sí que m'ha passat, està passant i segurament continuarà passant.
I tant. Bé, llavors, arriba el famós 2020, que tots coneixem, arriba la pandèmia. Com va afectar la pandèmia en aquestes disciplines? Va parar tot, no?, imagino.
Quant a curses, suposo que va ser un cop molt dur, perquè al final cada cursa és un negoci i de cada cursa en surten molts diners, i per als organitzadors devia ser una putada i un... I, dalt a baix, doncs, que no es poguessin celebrar. Però jo, a nivell personal, la veritat és que no em va afectar massa, no m'ho vaig pas prendre malament. Soc poder de les poques persones que va gaudir del confinament.
Sí.
I tant de bo cada any hi hagués un període de confinament general de tothom a casa, però m'ho vaig prendre bé, vaig estar tancat a Banyoles, que estic en un pis no massa gran, i crec que em va venir bé també estar-me un parell de mesos descansant. Al final jo crec que és perdre una mica un any de la teva vida, però bueno, intentar treure'n les coses positives i passar-ho com es pugui.
Per tant, al final, durant el confinament, vas dedicar-te pràcticament a descansar, però vas entrenar una mica des de casa, el que poguessis, per mantenir...
Ho vaig intentar durant un temps, una mica d'exercicis a casa, amb la cinta de córrer, sí que ho vaig intentar, però costava, feia uns horaris una mica estranys, anava a córrer a les tantes de la nit, suposo que els horaris es capgiraven una mica per tots, però sí que vaig fer alguna cosa, sobretot al final del confinament, quan ja es veia que es podia tornar a sortir aviat, per començar a activar una mica el cos.
I quan ja... van treure el confinament aquest que vam patir tots, sí que és veritat que van començar a deixar obrir la gent que competia més fort, diguéssim, i no sé si a nivell competitiu de competicions, em refereixo, en quin moment vau començar a veure que això es podia començar a desencallar?
Clar, és un any que quan a curses se'n van fer molt, molt poques. Totes i totes van ser cap a finals de temporada, perquè me'n recordo que només vaig córrer el Trail Cap de Creus i vaig córrer a Azores. També vaig fer un parell de curses d'asfalt a l'atletisme a Santa Cristina d'Aro, que em penso que va ser, que hi havia campionat de Catalunya de 5 quilòmetres i una prova de pista que es va fer a les pistes d'Olot. I a part d'això no vaig fer massa res més. Va ser un any complicat, que es va començar a competir tard, i bueno, jo a nivell personal doncs, em va anar bé perquè vaig poder entrenar bastant, si més no fer coses que en anys convencionals no hagués fet, perquè vaig tocar més la bici i vaig gaudir més d'això, i això, vaig competir tard. Vam competir tard.
Perquè el fet d'aquest confinament que deies que t'ha servit molt per descansar, no sé si ha afectat una mica també en el nivell, a la teva manera d'entrenar, si arrel d'això hi ha hagut algun canvi, ara comentaves la bicicleta, per exemple.
No, bueno, jo dic que em va anar bé per descansar perquè al final estava fent temporada d'hivern, temporada d'estiu, i ja portava 2 anys fent-ho, per tant són 4 temporades seguides, i em vaig prendre el descans doncs, de la millor manera que vaig poder. Llavors sí que vaig començar a fer més bicicleta després del confinament i una mica de córrer més en pla, que poder no ho feia tant. I a partir d'ara suposo que... Bueno, bici en continuaré fent, tot i que no tanta, perquè al final si es vol córrer, si es vol competir corrent, s'ha d'entrenar corrent, jo crec, i en curses així més o menys curtes no fa falta poder doblar tant en altres esports.
Clar. I aquestes curses que heu pogut fer durant aquests finals de 2020, imagino que ara també, a partir del 2021, imagino que s'han de prendre unes mesures igualment. Quines són les que us fan o heu de prendre tots els corredors per fer una cursa?
Sí, de cara a aquest any que ve ja estan totes les curses en el calendari, en principi hi són totes. Suposo que a mesura que es vagin apropant les dates, doncs hi haurà curses que s'anul·laran o s'aplaçaran. Però bé, els protocols de sanitaris de seguretat són portar la mascareta sempre, un cop es doni la sortida, no sé si s'han de córrer un minut o mig minut amb la mascareta i llavors es pot treure, netejar-se les mans sempre, en els avituallaments poder, penso que és tornar-se a ficar la mascareta per entrar i desinfectar-se les mans, sortides amb bateria, que abans no es feien tant, per exemple, amb caixes de 50 persones o de 25 corredors, i poca cosa més. Lògic, també.
Sí. No sé si en algunes curses ha condicionat també en algun resultat, perquè, per exemple, podria sortir, hòstia, aquest que és el favorit per aquesta cursa no ha pogut entrar perquè ha donat positiu o pel que sigui. Ha condicionat això?
Clar, evidentment pot passar que donis positiu i et quedis sense córrer. De moment que jo sàpiga no ha passat. Aquesta temporada d'hivern no hi ha hagut cap cas de positiu que no pogués anar als Mundials, per exemple. I de cara a l'estiu, sí, clar, evidentment pot passar, però esperem que no passi.
Bueno, bé, i també m'agradaria parlar una mica d'això que comentaves, que ara portaves temps fent temporada d'hivern i d'estiu, curses de muntanya i esquí de muntanya. Creus que el fet de participar en les dues disciplines t'ha condicionat a que potser fessis més o menys bons resultats?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que al final m'ha condicionat una mica, sobretot per l'hivern. Sí que en quant la transferència de l'esquí al córrer, poder a nivell muscular és difícil, però jo crec que l'esquí, almenys en la meva opinió personal, et deixa en molt bon estat de forma. A nivell cardiovascular, doncs jo em trobava superbé. I és una transferència relativament fàcil. En canvi, del córrer a l'esquí... vaig notar bastanta diferència. Sí que poder les temporades d'hivern que he fet després d'una temporada de córrer poder m'han costat més. El córrer afina molt i és molt destructiu i al final et quedes molt fi, sense cama. I en canvi l'esquí de muntanya es necessita molt de múscul perquè al final no hi ha impacte.
No hi ha impacte.
I se t'acaben quedant les cames com un ciclista. És a dir, acabes agafant bastant de múscul. I poder en pretemporada no tenia temps, però el temps suficient com per agafar tant de musculatura.
I per entrenar-te, d'alguna manera, canvies el tipus d'entrenament? Com t'entrenes per una cosa i per una altra?
Bueno, per esquí esquiant i per córrer corrent. No, aviam, són, en quant a nivells d'intensitat i així, també s'ha de dir que faig proves molt diferents, perquè jo a l'hivern faig curses de 3-4 minuts,
sí,
que és la meva especialitat, que són els sprints, que és amb el que he tret bons resultats, i en canvi a l'estiu faig curses de 4 hores. Llavors, evidentment, l'entreno canvia molt, les sèries, o sigui, els intervals que fem, doncs canvien molt. A l'hivern sí que faig més gimnàs, faig sèries molt més curtes, molt més explosives, i a l'estiu, doncs, poder no tant, poder faig sèries un pèl més llargues, quan no faig gimnàs, sinó que faig core, faig exercicis.
Sí
que canvia bastant.
No sé si fas servir o tens algun entrenador personal, tu mateix és el teu propi entrenador.
Sí, tinc dues persones que m'ajuden, l'Andrés Arroyo i en Víctor López. Un em porta el tema d'entrenos i l'altre em porta el tema de preparació física d'exercicis, gimnàs, de tècnica. I entre nosaltres doncs ens organitzem.
Molt bé. Bé, i sobre això que et deia que estàvem parlant de la diferència entre l'esquí de muntanya i les curses de muntanya, creus que en un futur pots anar tirant cap a un cantó o cap a l'altre?
Segurament sí, segurament tinc bastantes ganes de córrer més i córrer millor, i això implica doncs poder a l'hivern no acabar d'exprimir-me tant com fins ara. Jo ara estava planificant les temporades com a la temporada d'hivern, la important, la que m'hi feia més.
Sí.
Estava més centrat, feia més sèries, més preparació específica. I ara això poder ho canviaré per l'estiu. Tinc ganes de fer un bon estiu, de fer millors resultats, d'intentar córrer més ràpid en pla, sobretot. I això vol dir, doncs, poder... Segurament seguiré fent hivern, però poder no amb no tanta dedicació com ara.
Vas anar-te especialitzant, també canvis en fa tothom, suposo que la manera de córrer també. I no sé si fins i tot en un futur inclús et planteges fer altres disciplines de les curses.
Segurament sí, aviam, amb l'esquí de muntanya fa ja des del 2010 que vaig començar a competir, ja fa 11 anys, 11 temporades d'hivern completes. Per tant, ja tinc ganes de provar alguna altra cosa com el córrer. I en quant al que em dius de canviar de disciplines, tinc ganes de provar alguna cursa per un pèl més llarga, però
ja es veurà.
És a dir, m'agrada la distància marató, em trobo molt còmode i ja es veurà.
Ja es veurà, i més val, de moment, quedem-nos on estem, que ja tenim prou problemes. Bé, aquest 2021 ha començat de la millor manera, no?
Sí.
Ens pots explicar una mica...
M'ha anat molt bé.
Ens pots explicar una mica què és això que ha anat tan bé?
Sí, jo aquest hivern m'estava preparant una prova específica, que són els sprints, i bé, amb excepció del primer, que em vaig quedar fora de la final, perquè els sprints és una prova de 4 minuts i es fan 4 rondes, i cada ronda t'has de classificar per la següent. I en el primer sprint de la temporada no vaig poder arribar a l'última ronda perquè em van penalitzar. Llavors, sí que els altres tres sprints de la temporada sí que em van anar molt bé. Vaig córrer a França, que em vaig endur una victòria en Copa del Món. Llavors, a Andorra, un segon lloc, i a Itàlia, un tercer lloc. Poder-me trobar cada prova allà davant, per mi va ser una sorpresa, perquè no havia sigut mai tan regular i amb tants bons resultats.
I perquè quantes curses... en un mundial d'aquests es fan, diguéssim.
Com, perdó?
Sí, una mica per saber com funciona aquestes competicions. Quantes curses fas durant l'any? Perquè al final imagino que dius, aquesta vaig quedar primer, aquesta segona, aquesta tercera, una mica com funciona. No sé si m'estic explicant, eh?
Sí. Nosaltres el que fem és córrer campionats d'Espanya i alguna Copa d'Espanya de començaments de temporada, que solen ser en total unes 5-6 curses, 5-6 proves, perquè barregem disciplines, no només fem aquestes, sinó que fem verticals, que és una prova de mitja hora, i individuals, que és prova d'hora i mitja. I llavors el que fem és el circuit de la Copa del Món, que són 4-5 caps de setmana, de 2-3 dies de competició. I a part d'això, fem els mundials o europeus, depèn de l'any que siguem. I són 3 proves més. Per tant, en total poder... acabem fent 14 dies de curs a l'any que durant l'hivern. Per tant, competim gairebé cada cap de setmana.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Són moltes,
Sí.
Sí, són moltes. Sí, però al final no és com córrer. Al final són curses en les que et pots recuperar molt ràpid. Tampoc són molt llargues, perquè en màxim fem una hora i mitja. I ja dona temps, ja.
Aquesta temporada, quines et queden, de moment?
Aquesta temporada per mi ja s'ha acabat. Vaig acabar els mundials molt cansat, em vaig fer unes analítiques i em va sortir que tenia un virus i que necessitava descansar. Llavors queda una prova aquest cap de setmana que ve a Madona, a Itàlia, i que són 3 dies de cursa i que m'hagués agradat molt anar-hi, però no estic en forma ni he recuperat com per córrer.
Bueno,
per tant, vas acabar els mundials d'Andorra i acabar la temporada.
Bueno, més val recuperar-se, perquè així de cara a la propera... entres encara més motivat i més força.
Puguis guanyar, puguis arribar primer, eh?
I tant.
Sí, al final és prendre-se de la millor manera i mira, he començat a descansar abans i començaré a estar més preparat per l'estiu més aviat.
Ara, i de cara a l'estiu, quins són els campionats que tens entre celles?
Per l'estiu tinc diversos objectius. tinc els mundials a la Vall de Boí, a la Boug Epic Trail. Llavors hi ha la OCC, que és una cursa que es fa a Chamonix, que és una forma part de la, del circuit de UTMB, que és l'ultra que és tan famosa que es fa aquí als Alps.
Sí.
I a finals de temporada hi ha un altre mundial a Tailàndia. Llavors són les tres curses amb les que em vull centrar i amb les que tinc més ganes. A part en faig d'altres, però aquestes són, són els objectius principals.
Segur que anirà molt bé, eh? Si, si te'ls poses...
Sí, però ho veus, que totes les curses queda bé.
I tant. De vegades, més val centrar-se només en tres, no? Perquè posar-te en masses, potser acabes a les 90, no? Potser.
Sí, al final jo crec que és sí, exacte, especificar i anar a buscar 3, 4, 5 curses importants i no perdre's fent curses que poder no porten, no porten tant. Al final, els maratonians que corren en pla fan 2-3 maratons a l'any.
I tant, i tant, i tant.
I són curses de 2 hores, per tant, hem de, jo crec que ens els podem agafar una mica de referència i veure que per preparar-se bé una cursa es necessita temps i que si es van fent curses, al final acaba sent perjudicial per al teu estat de forma.
I tant. Bé, Oriol, abans d'anar acabant la... l'entrevista, res, una última pregunta. Com veus el nivell dels corredors i esquiadors de muntanya a Catalunya?
Molt prometedor. Molt prometedor. Està pujant una fornada de joves doncs, molt potent i molt motivada i amb moltes ganes i que crec que al final les ganes i que es posin és important més enllà de la forma física i crec que hi ha futur aquí a Catalunya.
I tant. Clar, tu fa molts anys que competeixes, però tu tampoc és que siguis un veteranàs, que diguéssim.
Molt jove, Ara fa gana que
seran sí.
Molt jove.
Sí.
No, ja. Al final tinc 26 anys i,
es nota.
I vull seguir corrent uns quants anys més.
Home, i tant, i els que et queden. Oriol, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i moltíssima sort perquè et puguis preparar bé aquests mundials i aquestes curses que tens entre ment.
I moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fins la propera.
Que vagi molt bé.
Vinga.
Gràcies, Oriol.
Adéu.
Adéu a vosaltres. Adéu, adéu.
I els últims minuts del programa els dediquem al temps. Ja heu sentit que entra la Teresa Flaquer també a l'estudi. Teresa,
hola, bona nit.
Com va començar la primavera? Va començar el divendres a les 10:37 i jo tinc apuntat que es preveu més càlid del que és habitual i també una mica més seca. Jo crec que per tant males notícies, però veurem com es presenta. El que tenim clar és el temps que va fer aquest cap de setmana i va ser bastant hivernal.
Va fer fresqueta.
Jo crec que va nevar aquí al... Bueno, aquí a la vora al gener, que va nevar cap aquí dalt aquesta tercera d'això una mica.
Bueno, i aquest dia també va nevar mullà.
Per això, i sí. Són les dues nevades que han hagut aquesta temporada. Jo no recordo cap més.
No.
Recordo...
Sembla que no.
A la gener aquesta, jo...
Que aquí Sant Feliu, una mica d'enfarinada la nit va fer, però
sí,
res.
Però res.
Molt poc.
A mi em van haver d'ensenyar el vídeo perquè no m'ho creia.
Sí, molt poc. A mi em veia gent que quatre bolves, però molt poca cosa, però sí que va ser això, una mica d'enfarinada aquí ben a prop nostre. I per què això? Doncs perquè tenim aquesta entrada vent de nord, que avui ja s'ha acabat, eh? Demà encara farà fred al matí, 2 o 3 graus, fa fred els matins, hi ha molt contrast entre el dia i la nit, i és que tenim a sobre, mica en mica, una falca anticiclònica que ens va dominant. Les màximes demà, molt semblants a les d'avui, 17-18 graus. Dimecres, més del mateix, més sol, suavitat, es van incrementant les hores de llum natural, mica en mica el sol és el gran protagonista i ho serà més les pròximes setmanes i mesos, i per tant la temperatura va pujant. Dimecres serà el dia més càlid de la setmana, 19-20 graus les màximes, mínimes 5-6. Dijous tindrem 4 núvols, molt poca cosa, temperatura mínima pujant, 7-8 graus ja la mínima, i aquests 4 núvols farà que no faci tanta calor, entre cometes, de dia. Les màximes de dijous baixaran a 17-18 graus. No tindrem pluja cap dia aquesta setmana. I el Joan diu que s'ha acabat, i és que s'ha acabat. Pep, gràcies, ens veiem la setmana vinent.
Molt bé.
Plena Setmana Santa ja, i ja comença el Setmana Santa, esperem que tots gaudiu d'aquests dies. Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. The girl works at the store, sweet Jane St. Clair. Was dazzled by her smile while I shopped there. It wasn't long before I lived with her. I sang her songs while she dyed my hair. Jane.
time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt
yes,
this
I swear
way.
It's the truth, and I hope it.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be
a friend of mine.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.